RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. RAC1 us ofereix No ho sé, amb Anna Ballonesta des del Centre Cultural La Mercè de Girona en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio, amb el suport de CaixaBank i la Diputació de Girona i la col·laboració de Bilba, Carlí, Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset, Restaurant L'Assaig 1901 i Gosby.
Les 8, bona nit.
RAC1, No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Avui us saludem en directe des del Centre Cultural La Mercè de Girona per celebrar, o per acabar de celebrar, aquest Dia Mundial de la Ràdio, una jornada molt especial per RAC1, que ha començat al matí amb el Basté i Companyia des de la Llotja de Lleida i que ha continuat a la Rovira i Virgili de Tarragona amb la competència, el Vostè Primer. A primera hora de la tarda, els Alversió i el Clapés, que han tingut la sort de poder fer una part del programa des de la carpa del Circ de Luia a Barcelona. Meravellós aquest espai. I ara que encetem l'última part d'aquest Dia Mundial de la Ràdio des de Girona amb el No ho sé i el Tu diràs des d'ara i fins la una de la matinada. També des d'un lloc, hem de dir, espectacular, aquest Centre Cultural La Mercè, el centre de Girona. Tindrem moltes sorpreses, ara de seguida les repassarem, però abans, com sempre, ens posarem al dia. Avui molt pendents de mobilitzacions que els pagesos han convocat per dimarts de la setmana que ve. La idea és bloquejar diferents punts del país, punts logístics importants que complicaran la mobilitat, però sobretot l'accés també a alguns serveis. Així ho ha explicat en declaracions al No ho sé, el coordinador de Medi Rural d'Unió de Pagesos, Josep Carles Vicente.
Hi haurà marxes lentes que sortiran fins als punts de concentració, llavors allí pues, hi haurà una estada i quan creguin tornaran a casa. Però al principi hi haurà un moviment pues, per estar i unes hores, dependrà d'una mica dels ànims de la gent.
En temps de tertúlia parlarem d'aquestes mobilitzacions amb Joan Llonch, que és expresident de Mercabarna i actualment és membre de l'associació d'empresaris que en formen part. Això serà la setmana que ve, com dèiem, a Catalunya, però atenció al que pugui passar demà a Madrid. La plataforma espanyola 6F, allà vinculada amb Vox, vol col·lapsar el centre de Madrid i acabar a Ferraz, on recordem que ja hi va haver les protestes de l'ultradreta fa uns quants mesos. Ara anirem cap allà també per saber quin és el dispositiu de seguretat que preparen. A banda d'això, parlarem de la sequera i del turisme, perquè el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, insisteix que hauran de fer un esforç i que no es podran omplir piscines si no plou, i li preguntarem sobre aquesta qüestió a Miquel Noguer, president del Patronat de Turisme a Costa Brava i que a més també és president de la Diputació de Girona. Parlant de sequera, pel que fa a la previsió del temps, és cert que arriben pluges, de fet les properes hores afectaran tot el país, però durant la nit aniran marxant. Demà al llarg del matí apareixeran xàfecs a la meitat nord i entre el migdia i la mitja tarda regaran les comarques de Girona, del Vallès Oriental i també del Maresme. Fora de casa nostra, avui també estem molt pendents de l'amenaça d'Israel d'atacar el sud de Gaza, que és on ara mateix s'acumulen la majoria de refugiats palestins, i ho comentarem tot plegat a la tertúlia d'avui amb la periodista del diari Ara, Mariona Ferrer, l'experta en relacions institucionals, Isabel Lleuger, el periodista i filòleg Oriol Ribet i la periodista i consultora en comunicació, Sílvia Cànovas. Això, com dèiem, serà la part informativa, però després vindrà la més festiva. Per celebrar aquest Dia Mundial de la Ràdio des de Girona, ho farem parlant de la crònica negra d'aquests últims anys en aquestes comarques amb el forense Narcís Verdalet, amb l'advocat Carles Monguilot i amb la periodista de successos Anna Ponsí. Abans de les 10 de la nit arribaran dos germans, tot i que en són tres, i que a banda de ser de Girona són mundialment coneguts perquè són uns autèntics genis, el Joan i el Josep Roca, amb qui parlarem de tot una mica. Farem també una ruta per la Girona Alternativa amb el comunicador i membre de la Sotana, Andreu Joanola, i per acabar tindrem també música en directe. Uns altres germans, en aquest cas els Serrasolses, de Ginestar, que avui, justament avui, han tret disc i amb qui també parlarem una estoneta abans d'acomiadar-nos. Tot això, per cert, hem de dir que no hauria estat possible sense el suport de CaixaBank i la Diputació de Girona, la col·laboració de Birba, Carlí, Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset, Restaurant L'Assaig 1901 i Gosby. Recordeu també que a banda d'escoltar-nos ho podeu seguir des de ja a RAC1.cat, a la xarxa Més i a Televisió de Girona, i evidentment doncs, també volem agrair al Centre Cultural La Mercè per acollir-nos també en aquest espai. Vinga, va, tot a punt per celebrar aquest Dia Mundial de la Ràdio. Ara són les 8 i gairebé 5 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
als pagesos que, com dèiem, amenacen de bloquejar punts estratègics del país. Ara ho dèiem, el sector que no afluixa i ja avisa que dimarts que ve volen bloquejar la Jonquera, Mercabarna i el port de Tarragona s'hi dirigiran fent marxes lentes amb tractors des de diferents punts de Catalunya.
Aquest cop la convocatòria la fa Unió de Pagesos, que proposa bloquejar aquests punts claus que poden afectar la cadena logística. Ho ha explicat a RAC1 el coordinador de Medi Rural d'Unió de Pagesos, Josep Carles Vicente.
Ho volem focalitzar al port de Tarragona per denunciar què està passant als ports a l'entrada dels productes que venen de fora. També volem anar al Mercabarna i amb la Jonquera, perquè la Jonquera és una frontera que és un pas cap a Europa, també denunciar què està passant en aquests productes que venen de fora i canalitzar el malestar.
De fet, aquesta tarda ja hi ha hagut algunes marxes lentes amb tractors a diverses carreteres de la Segarra i l'Urgell.
Una protesta dels pagesos, doncs, que pot pujar encara un esglaó i marcar un punt d'inflexió de cara a la setmana que ve. Montse Martí.
Dels talls de carreteres i les marxes lentes a bloquejar Barcelona i la setmana que ve, la protesta es traslladarà als principals punts logístics del país. A primera hora del matí, Unió de Pagesos crida a fer marxes lentes des de diferents punts del territori, cap al port de Tarragona, cap a Mercabarna i cap a la Jonquera, i plantar els tractors en aquests punts impedint el pas de camions. A diferència de la mobilització d'aquesta setmana, la de dimarts la convoca únicament Unió de Pagesos, que demana a tot el sector que s'hi sumi. Caldrà veure si també s'hi suma la plataforma 6F, que s'organitzen en assemblees territorials i que han liderat les mobilitzacions multitudinàries d'aquesta setmana. Fins ara, les protestes dels pagesos havien afectat relativament poc el sector del transport a Catalunya. Les principals associacions, això sí, de transportistes, havien fet una crida a la responsabilitat dels pagesos perquè els deixessin treballar. El dia 21, també, Unió de Pagesos ha convocat una mobilització a Madrid.
Tot això, com dèiem, és el que passarà a Catalunya la setmana que ve, però la resta de l'Estat, les mobilitzacions avui han continuat amb talls de carretera importants, sobretot a Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Andalusia, el País Basc i també Extremadura. I tot plegat, com dèiem a l'inici, és l'avantsala de la protesta que arribarà demà a Madrid del moviment espanyol 6F, un grup vinculat a Vox, que actua al marge de les organitzacions pageses majoritàries, el col·lectiu que pretén col·lapsar al centre de la capital espanyola i arribar fins a la seu del Partit Socialista al carrer Ferraz. Per això el Ministeri de l'Interior ja ha reforçat el dispositiu de seguretat. Anem cap a Madrid, Roger Perciba.
Sí, i la protesta no s'ha comunicat a la delegació del govern i no té un recorregut concret, i això és el que encès les alarmes del Ministeri de l'Interior, que ja ha advertit que la policia actuarà si la protesta deriva en accions violentes. Des del Ministeri de Presidència, Félix Bolaños tracta, això sí, de calmar els ànims i recorda el compromís del govern espanyol amb el camp.
En Espanya, seguramente es donde más cerca ha estado el gobierno de las reivindicaciones de agricultores y de ganaderos. De hecho, aprobamos una vieja reivindicación del sector, como era la ley de cadena alimentaria. El compromiso del gobierno de España con agricultores y ganaderos se llama 4.000 millones de euros que hemos invertido en ayudas directas.
La policia vigilarà els accessos a Madrid per evitar que la protesta de la plataforma 6F, que ha sorgit fa només uns dies, que es mobilitza per les xarxes socials i que té com a cara visible una ex-militant de Vox, pugui crear el caos a la ciutat i aconseguir el propòsit d'arribar a la seu del PSOE al carrer Ferraz.
I mentrestant, el Partit Popular, que es desmarca d'aquesta convocatòria de la plataforma espanyola 6F i que rebutja qualsevol mobilització que pugui ser violenta. Tot i això, la secretària general dels Populars, Cuca Gamarra, acusa el govern de Sánchez de criminalitzar els pagesos.
Des del Partit Popular lo que estamos viendo es a un gobierno que se está dedicando a criminalizar y a señalar a los agricultores, advirtiéndoles, además, y incrementando la presión sobre ellos en relación a la utilización de los cuerpos y fuerzas de seguridad y con ello intentarles disuadir, ¿no? Y yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno de España es escucharles.
Gamarra anuncia que el PP portarà al Congrés una proposició de llei per fer front precisament a les necessitats del camp. I per cert, que les mesures que els pagesos van esgarrapar ahir del Parlament també tindran el vot del Partit Popular, tot i que en un principi no van participar en la trobada dels partits amb el sector, asseguren que entenen perfectament les reivindicacions i toquen el crostó al govern per expulsar-se responsabilitats.
El líder dels populars a Catalunya, Alejandro Fernández, ha explicat que si ahir no van participar en la reunió del Parlament és perquè alguns pagesos no els van voler. Sigui com sigui, però Fernández diu que donen suport a les mesures.
Dos o tres persones a títol individual doncs deien que no volien reunir-se amb el Partit Popular, i com que a nosaltres no ens dediquem a donar saltets per sortir a les fotos, doncs escolta, respectem la voluntat d'aquestes persones, però signarem aquesta proposta de resolució. O sigui, no només la votarem, sinó que la fem nostra.
Ara bé, fonts de la reunió asseguren a RAC1 que en cap moment se'ls va vetar. Recordem que els pagesos van acordar amb la majoria de partits demanar al govern que revisi les restriccions d'aigua per la pagesia i que pagui els ajuts pendents.
Ara passen 10 minuts de les 8 de la nit. També començant aquest sentit, no només els pagesos es veuran afectats per les restriccions, el sector turístic no en serà una excepció i també les haurà de complir. És l'avís que ha tornat a llançar el conseller d'Acció Climàtica, Televisió Espanyola, David Mascort, ha insistit que si no plou no podran omplir piscines.
Jo estic molt amoïnat perquè la gent, si no plou més, no tingui aigua. Això és el que m'amoïna a mi i estic convençut que també amoïna els hotelers del país. I segur que faran esforços per reduir aigua en els seus establiments, segur. I també segur que sabran entendre que si no es poden omplir les piscines, no es poden omplir les piscines.
Avui el Gremi d'Hotels ha volgut aclarir aquesta tarda en un comunicat que el sector fa acusat al govern en la gestió de la situació d'emergència per sequera. Montse.
El sector hoteler diu que treballa amb el govern en aquesta situació d'emergència mitjançant un diàleg seriós, responsable i constructiu. Asseguren que el sector està promovent des de fa temps una activitat turística sostenible i defensa que els últims 7 anys el sector hoteler de Barcelona ha reduït un 40% el consum d'aigua. El gremi fa inventari també en aquest comunicat de les mesures que estan prenent els diferents hotels de la ciutat per gastar menys aigua. Per exemple, la majoria opta per instal·lar aixetes automàtiques als banys o, per exemple, promoure que no s'hagin de canviar les tovalloles i els llençols cada dia. De mitjana, un client d'hotel de Barcelona gasta 163 litres d'aigua al dia a la seva habitació. El comunicat del gremi arriba després de la polseguera que han aixecat les paraules del president del gremi, Jordi Clos, fa 15 dies, que va dir que si Barcelona els hotels no podien omplir piscines aquest estiu, els turistes anirien cap a Madrid.
I per cert que l'entrada en emergència per sequera ha disparat també la demanda d'aigua regenerada a l'àrea metropolitana de Barcelona. Us ho ha avançat RAC1, les xifres són de rècord. La setmana passada van sortir 52 camions plens d'aigua de la planta regeneradora del Plat de Llobregat, que és la més important del país, i això és gairebé el doble del rècord actual, que era una trentena de camions.
Els ajuntaments han començat ara a demanar aquest tipus d'aigua perquè és de les poques que poden fer servir per regar els espais verds, els camps de futbol i els carrers. Això ha fet que la regeneradora del Prat hagi arribat a xifres mai vistes. És la planta més gran del país i té capacitat per processar 302.000 metres cúbics d'aigua cada dia. És més que la suma de les altres 23 que hi ha a Catalunya. Segons les dades a què ha tingut accés RAC1, en tota la setmana passada, els més de 50 camions que van sortir de la regeneradora van carregar 322 metres cúbics d'aigua, una xifra molt superior a l'anterior xifra més alta, que era de 188. El cas és que la majoria d'aquesta aigua es deixa anar al riu per garantir el cabal ambiental i ara se n'està restant perquè els ajuntaments també la puguin utilitzar.
Doncs bé, en aquest context de sequera, avui hem tingut un dia de pluja, molt benvinguda, precipitacions que a aquesta hora reapareixen sobretot a les comarques de Lleida i de Tarragona. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
No sé si durant aquestes properes hores ha d'acabar regant o no tot el país, Abel.
Sí, tot i que són precipitacions febles, però bé, aniran avançant des de les comarques de l'oest del país cap a les comarques de Barcelona i Girona. Aquí és on arribaran més tard. Hi ha més precipitacions a l'Aragó, al País Valencià, que han d'anar arribant, però insistim, són precipitacions en conjunt febles. Avui, al matí, hem sumat de 5 a 10, 15 litres per metre quadrat, pluja molt benvinguda en àrees doncs, de la Catalunya seca de l'oest del país, comarques de Lleida i Tarragona. A les comarques de Girona pràcticament no ha plogut i a les de Barcelona d'1 a 5 litres per metre quadrat. Poqueta pluja, però sumarem una mica més d'aigua a les properes hores. Durant la nit plegat anirà marxant i demà tindrem doncs, un matí en què a primeres hores hi haurà algun ruixat cap al massís dels ports i també precipitacions cap al sector occidental del Pirineu i abans del migdia, al llarg del matí, aniran apareixent ruixats a molts sectors de les comarques de Girona i del nord de les de Barcelona. Serà durant la tarda, entre l'hora de dinar aproximadament i mitja tarda, que les precipitacions afectaran molts sectors de les comarques de Girona, també entre Osona, Moianès, Vallès Oriental, Maresme, però de cara al vespre aquestes precipitacions la majoria hauran desaparegut. Atenció per això, perquè al llarg del matí el vent guanyarà protagonisme, serà un dissabte i un diumenge també ventós a les comarques de Tarragona, sud de les de Lleida i Barcelona, cap al nord de l'Alt Empordà i en cotes altes del Pirineu. Diumenge, les precipitacions bàsicament afectaran la Vall d'Aran i zones properes amb una cota neu d'uns 1.000 metres i les temperatures de dia, si fan a fa com les d'avui, en molts casos al migdia de 10 o 15 graus, però les nits sí que seran una mica més fredes aquest cap de setmana.
Gràcies, Abel, ho anirem seguint. Que vagi
fins
bé,
després,
bona nit. Ara passen 14 minuts de les 8. Un altre dels titulars d'aquesta tarda és que Israel prepara una gran operació militar al sud de Gaza, on hi ha més d'un milió de refugiats palestins. Així ho ha anunciat Benjamin Netanyahu en un comunicat en què ordena al seu exèrcit que comenci a abandonar la zona.
Si el govern espanyol sosté que la investigació que pugui fer el Parlament Europeu...
El primer ministre israelià avisa que per derrotar Hamas farà falta primer fer-los fora de la ciutat de Rafah. Es considera que és l'últim punt de refugi per milers de palestins que han hagut de marxar de les seves ciutats i pobles a causa dels atacs israelians. És impossible eliminar Hamas si li permetem batallons a Rafah, ha dit avui Netanyahu. De moment, tots els esforços per aconseguir una altra treva no han arribat a bon port.
Un quart de nou. Això, el govern espanyol assegura que no té cap constància dels suposats vincles entre l'independentisme català i Rússia. És el cas de Volkhov, que ahir el Parlament Europeu va votar que s'investigui a escala europea. Tornem de nou a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el govern espanyol sosté que la investigació que pugui fer el Parlament Europeu no arribarà enlloc perquè, entre d'altres, el cas ja està judicialitzat. Això ho ha dit aquest matí Marlaska, Televisió Espanyola.
Esta cuestión, como otras tantas relativas al proceso, está siendo objeto de investigación y dejemos que sean los órganos competentes los que puedan determinar lo que fuera preciso.
Pero consta que estos contactos de una manera u otra han existido.
A mí no me consta, pero donde deben de constar en su caso es en la institución que es la encargada de la investigación.
Però Alberto Núñez Feijóo acusa el PSOE d'entrar en una contradicció constant. Declaracions en aquest cas a Es Radio.
Lo que es curioso es que el Partido Socialista vota a favor y después ya cuando hay que señalar a personas concretas, pues no vota. Pero lo cierto es que en Europa el Partido Socialista vota a favor de investigar posibles contactos de los independentistas catalanes con Putin y aquí persigue a los jueces, descalifica a los jueces que están investigando esa operación. Vivimos en un permanente sinsentido.
I sosté més que l'Estat ha intervingut formalment la Fiscalia General. Demana la inhabilitació formal d'Álvaro García Ortiz, com també ha fet avui una associació de fiscals.
Gràcies, Jordi. Mentrestant, la consellera d'Exterior s'ha reunit aquesta tarda amb l'anomenada Comissió Venècia, és la Comissió de Juristes Europea, que està fent un informe sobre la llei d'amnistia. Meritxell Serret, que hi ha defensat la llei com a pas necessari per resoldre el conflicte polític.
Traslladar com d'important és per avançar en aquesta segona fase de la negociació per anar realment al cor del conflicte polític amb igualtat d'oportunitats i amb totes les garanties, per tant, tornar al conflicte a l'arena política, ens cal i és necessària aquesta llei.
Aquesta comissió també s'ha reunit amb el president del Tribunal Constitucional i amb el fiscal general de l'Estat. Fonts del Tribunal Constitucional expliquen que el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha remarcat específicament que la seva feina és jutjar lleis aprovades i que en cap cas emetrà un dictamen mentre es negocia. Doncs bé, espera que el PSOE i Junts arriben a un acord per l'amnistia. Avui hem sentit un dels que es pot beneficiar per la llei. L'exconseller Lluís Puig, exiliat a Brussel·les, assegura que va haver de fer el cor fort quan Junts va votar no a l'amnistia. Tot i això, confia, diu, que trobaran la fórmula aviat. Sílvia Solanes.
En una entrevista al Món RQ, Puig ha explicat com va viure la negativa de Junts a la llei d'amnistia la setmana passada al Congrés.
Calia fer el cor fort, perquè m'imagino que també que totes les famílies i amics de gent represaliada també devien passar unes hores de nervis, però també amb la confiança que ens van avisar que hi havia aquest itinerari encara fins al proper dia 21 per mirar de millorar, si cap, aquesta llei. Per tant, el desig meu per totes aquestes persones és que els polítics aquests que se n'ocupen ara trobin la literatura, la força de les paraules.
Assegura que no està nerviós per poder tornar, però sí que té ganes de veure com s'aplica la llei i ha afegit que s'haurà de veure la capacitat imaginativa del sistema judicial.
I qui ja és del tot lliure és Anna Gabriel. La justícia ha arxivat la causa contra l'exdiputada de la CUP després que la Fiscalia ho demanés i cap acusació s'hi oposés. Això vol dir que Anna Gabriel ja no té cap impediment legal per tornar a Catalunya.
Recordem que Gabriel continua vivint a Suïssa, però ha tornat diverses vegades a Catalunya després de presentar-se ara fa un any i mig al Suprem per regularitzar la seva situació. En una piulada, l'exdiputada cupaire diu que té sentiments contradictoris perquè la repressió política continua amb les causes contra el Tsunami Democràtic i els CDRs.
I a tot això, atenció a les declaracions que ha fet avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha donat tot el suport als policies espanyols que aniran a judici per la seva actuació l'1 d'octubre. Són els 45 agents que, segons l'Audiència de Barcelona, haurien comès delictes de lesions i contra els drets fonamentals a les càrregues a Barcelona. Doncs bé, tot i això, Marlaska diu que la seva actuació va ser correcta.
Yo no voy a discutir la resolución del juez, la acato, pero lo que estoy absolutamente convencido es de que nuestros hombres y mujeres actuaron con la proporcionalidad necesaria.
De fet, la defensa dels agents l'assumeix en molts casos l'advocacia de l'Estat. Aquesta és una de les causes que pot quedar en un no-res si s'aprova finalment l'amnistia. I encara en crònica política judicial, Lluís Puig i Santi Vila confien també a guanyar els seus judicis per les obres de Sixena. L'endemà que el TCJ decidís enviar-los al banc dels acusats, els dos exconsellers de Cultura han assegurat que la causa està plena d'irregularitats. Benet Iñigo.
Sí, Puig creu que han d'absoldre ni que sigui per motius formals. A més, ha explicat al Món RAC1 que ara els faran pagar una nova fiança quan encara els han de tornar una d'anterior pendent des de fa anys.
Hi ha una sentència del Constitucional que va anul·lar les fiances desproporcionadíssimes de l'Aragó, Santi Vila més de 200.000 euros i a mi 88.000, però encara no han tornat aquestes fiances. I encara no han tornat aquestes que ja en posen unes de noves.
Santi Vila assegura que com a consellers no podien fer una altra cosa que defensar el patrimoni de la Generalitat i en aquest sentit ha agraït des de la SER que ara la institució s'encarregui de la seva defensa. En canvi, quan Quim Torra era el president es va sentir abandonat.
Això ha canviat molt. Pere Aragonès de seguida es va posar en contacte amb mi, tant la consellera com ell mateix, i van dir que això s'havia de reconduir.
Els judicis per desobediència a cadascun d'ells encara no tenen data.
10 minuts i arribarem a 9:15. Més qüestions. Després d'anys de retard, finalment ja hi ha data definitiva. El tram del quart cinturó entre Olesa de Montserrat i Vila de Cavalls, que entrarà en funcionament el divendres dia 16 de febrer. Servirà per acabar d'unir Abrera, el Baix Llobregat i Terrassa amb una autovia d'una mica més de 13 quilòmetres.
El Ministeri de Transports ha invertit 250 milions d'euros per acabar aquest tram entre Olesa i Vila de Cavalls. La infraestructura porta en marxa des del 2009 i ha tingut diversos retards que n'han endarrerit la posada en funcionament definitiva.
I d'altra banda, les llistes d'espera per operar-se, per fer-se una prova diagnòstica i també per visitar el metge han baixat durant l'últim any. Segons les dades de salut, la millora més significativa ha estat a l'hora d'entrar al quiròfan. En un any s'ha reduït la xifra de catalans que esperen en un 60%. L'altra cara de la moneda, però, és a l'atenció primària. El departament admet que hi ha marge de millora i per això implantarà un sistema nou per organitzar els pacients. Joel Penya.
Un terç dels catalans que demanen visita als CAPs han d'esperar més de 5 dies perquè els atenguin. Durant el 2024, Salut instal·larà un sistema als ordinadors dels ambulatoris que ajudarà a escollir millor quin professional ha d'atendre cada persona. El conseller Manel Balcells també ha explicat que contribuirà a decidir quina consulta és més urgent i quina no tant.
Farem un esforç per millorar aquesta accessibilitat a les visites de primària. I ho farem diferent, en el sentit de quan és imprescindible una visita, el temps que necessita cada visita i els professionals que han de fer aquesta atenció a la primària.
El 2023 hi va haver més activitat assistencial que abans de la pandèmia. El 31 de desembre del mateix any hi havia 145.000 persones esperant perquè els atengués un especialista, més de 60.000 per fer-se alguna prova diagnòstica i 6.200 que s'esperaven per una operació.
7 minuts i arribarem a 9:15. En crònica de successos, a Barcelona els Mossos han detingut un home per agredir a diverses dones a l'andana del metro. Ha passat aquest matí a la parada del Camp de l'Arpa, la línia blava.
Les imatges de les càmeres de seguretat mostren com l'home, sense cap motiu, clava un cop de puny a una dona que espera al metro i la fa caure a terra. Després continua pegant altres noies mentre marxa corrent. Els vigilants de seguretat l'han pogut atrapar i l'han posat a disposició dels Mossos.
I a Figueres, atenció a això, l'Ajuntament ha multat amb 10.000 euros un bar que vetava l'entrada de les dones. Ho va descobrir la Guàrdia Urbana mentre inspeccionava diversos establiments amb queixes dels veïns.
Es tracta d'un bar del centre de Figueres, entre la plaça del Gra i la de l'Escorxador. La policia els ha obert un expedient per infracció molt greu per discriminació per raó de sexe. L'alcalde, Jordi Masquef, confia que la multa sigui exemplar.
Això és quelcom incomprensible en ple segle XXI, que un establiment no deixi entrar les senyores en aquest establiment en concret. S'ha incoat un expedient i s'ha proposat una multa de 10.000 euros. I, per tant, tenim una multa exemplar perquè comportaments com aquest no es tornin a repetir.
Els propietaris del local fins i tot havien tret el cartell del lavabo de dones i el feien servir per magatzem.
Les 8:24. Port Aventura estrena la 30a temporada ja amb el repte d'obrir els 365 dies de l'any. És el nou repte del parc, després de superar els 5,5 milions de visitants. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
L'estratègia d'allargar al màxim la temporada permet repartir el públic i fer front a les cues, el principal mal de cap del parc. El repte, tornar a trencar tots els registres després d'arribar, com deies, als 5,5 milions de visitants. David García és el director general de Port Aventura.
Intentar seguir abriendo
cada temporada más veces y más días. Esto ayuda a la zona porque permite que trabajemos todos con los hoteleros de la zona la desestacionalización del turismo en Costa Dorada.
Hauria de ser l'any també de la venda del parc, tot i que l'operació ha quedat per ara congelada. El parc ha crescut enguany també en llits gràcies a un nou hotel fora de PortAventura. La fórmula de més èxit, vendre entrada, més habitació.
Una setmana després del Benidorm Fest encara porta cua la cançó guanyadora, Zorra, que ara ha dimitit la delegada d'Igualtat de Ràdio Televisió Espanyola.
Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra.
Montserrat Boix, que diu que no pot assumir l'elecció d'aquesta cançó per representar Espanya a Eurovisió.
En un missatge a Twitter diu que Zorra no és empoderament per les dones ni feminisme. La delegada d'Igualtat, Inclusió i Diversitat de Televisió Espanyola també demana perdó a les víctimes de violència masclista.
I seguim parlant de música perquè aquesta nit Bad Gyal actua al Palau Sant Jordi.
No buscamos a sola, yo te bailo, tú tócame.
I farà parada amb la gira 24 Carats Tour, que serveix per presentar el seu primer disc, La Joia. El concert que comença a les 9. Anem cap allà. Héctor Huguet, bona nit.
Bona nit. Em trobo efectivament al Palau Sant Jordi, on fins a 18.000 assistents fan llargues cues per veure el nou show de Bad Gyal. Després de 7 anys de carrera, la catalana ha publicat el seu primer àlbum, La Joia, així que s'espera que canti sempre amb autotune noves cançons com Perdió este culo i que no hi faltin els seus grans hits, Pussy, Santa Maria o Zorra. La gran incògnita és si veurem alguna col·laboració en directe. Aquí a les cues, els fans especulen sobre la hipotètica presència de la seva germana, la Musca, una de les artistes emergents a l'escena urbana a Catalunya. En sortirem de dubtes a partir de les 9.
Doncs tot a punt per aquest concert de Bad Gyal al Palau Sant Jordi. Per cert que també a les 9, just al costat, hi actua Viva Suècia, la banda de pop-rock alternatiu, que actua en aquest cas al Sant Jordi Club dins la programació del Cruïlla d'hivern. Les entrades estan exaurides. Seguim però parlant de música perquè l'Occident Summer Fest ha confirmat avui noves actuacions per aquest estiu a la Cerdanya, entre elles, per exemple, Amaral. Però també Ava, The New Experience, El Pot Petit i Estopa.
Beber y beber y volver a beber, un trago tras otro hasta el amanecer.
Justament avui els de Cornellà de Llobregat que han avançat un tema del disc Estopia, que es diu La Ranxera, que és aquest que sentim ara de fons, el festival que es farà durant la segona quinzena d'agost a prop de Puigcerdà i les entrades ja estan a la venda. I uns que també avui han tret disc, uns altres germans, són Ginestà. Els germans Serrasolses, que com deien, publiquen avui el seu quart disc d'estudi, Vida meva, que conté temes com aquest Piset, que sentim també de fons, un disc que presentaran a les trenes de Girona el 5 d'abril, però, com dèiem a l'inici, avui mateix passaran pel 9C, aquí al Centre Cultural La Mercè de Girona, amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio. I precisament parlant d'això, ja sabeu que avui estem de celebració des de primera hora del matí, que fem una gira per Catalunya, que ha passat per Lleida, per Tarragona, per Barcelona i ara per Girona, coincidint amb el centenari de la ràdio a Catalunya. El primer a començar ha estat el Món Arracú des del Teatre de la Llotja de Lleida, el presentador del Via Lliure, també Xavi Bundó, que hi ha anat per entrevistar a Jordi Basté i a Josep Cuní, que han revelat com són treballant.
Qui diríeu que és més competitiu dels dos?
El Cuní, sens dubte.
Què en tens per competitiu?
Ara, bona.
Que va sac. Va sac, vol guanyar sempre.
Tu no vols guanyar, eh?
Jo sí vull guanyar. Però el del Cuní, jo he après molt també d'aquest competitiu del Cuní.
T'hi reconeixes amb això de ser molt competitiu, Josep?
Soc competitiu i procuro que allà on jo sigui hi hagi competitivitat i es faci competència.
El programa que ha tingut també com a convidats la periodista Maripau Huguet, el cantant Alfred García, que ha interpretat en directe la primera cançó que fa en català i que es titula Els teus ulls. I de Lleida a Tarragona, la competència que ha arrencat des de la Universitat Rovira i Virgili amb la presència dels Oscars i del cantant dels Pets, Lluís Gavaldà, que ha confessat que el seu primer amor, atenció, va ser l'Angelines.
Hi ha un moment una mica com violent perquè l'Angelines i jo tenim un passat.
No, ara no. Per la mort de Déu, què vols dir un passat? Però quina edat et creus que tinc jo?
És que clar...
A més, ja t'ho he dit, jo he vist, quan t'he vist la primera vegada, ja t'ho he dit, dic, t'has fet gran.
Que imbècil.
Un moment. Saps aquelles persones que les veus després de... I dius, s'ha fet gran?
En fi, coses de l'Àngel Inés. També ha passat pel programa la Noemi Polls, editora de La Primera Pedra. També des de Tarragona s'ha fet el vostè primer amb el Marc Giró al capdavant, que ha parlat amb el rei i la concubina del Carnestoltes de Tarragona, amb Javier Palacios i Ainara Zapata, que han arribat al programa, evidentment, disfressats.
La clau de regnar com a rei Carnestoltes és portar la disbauxa i la festa a la ciutat.
Ho esteu aconseguint, trobeu?
De moment, sí.
Home, ella està fònica, eh?
Ella està fònica.
Sí, està posant tota la gana.
T'ho està passant pipa,
guapa. T'ho està
passant pipa. Què te la va dir? Tu vas més lleugera de roba, però tots els dames de la... jo crec que aquí ja, com a mínim, se sua molt sota la licra aquesta, teva, per exemple, tu.
Diguem que una miqueta.
Ho tens tot suat?
Podríem dir que sí.
M'encanta, m'encanta.
Un bon xou també el que han muntat els del vostè primer. Després del recomissí ha començat el versió RAC1 amb el Toni Clapés, que ha fet el programa des del Circ Històric Reluy al Port Vell a Barcelona, un programa, però, que podríem dir ha començat una mica atropellat.
El guió del programa.
Ja, però això és la història del Circ Reluy, eh? No...
Clar, no volies això.
No, el guió del programa, a veure, és que no entenem les coses. El guió del programa...
Perdona, i a més, si fos en català, d'acord, sí, que és en francès.
Està en francès, sí.
Coses que tenen el versió. Un programa que ha tingut de tot, des d'un número de cartes del mag Pere Rafar fins a Hosmer, posant lletra també a la sintonia de RAC1 al llarg de tot el dia, doncs que s'hauran també fet 4 semifinals del concurs del segle amb el Xavi Puig i l'Edo de Batlle, una a cada demarcació, amb 2 concursants a cada lloc, i la intenció, ja ho sabeu, és trobar l'oient que més en sap de ràdio de tota Catalunya. Aquest n'era un dels moments.
Sentireu veus mítiques de la història de la ràdio, ens haureu de dir de qui són, David.
En Tarragona, el tiempo no respeta a Fijense ni a Santa Tecla.
David.
Fixa tu l'heteropatriarcat, que no et ve. No, aquesta senyora.
Isabel Gemio. És la resposta, Isabel Gemio. Aviam, redoble. No. Julia Otero.
Julia Otero, per favor.
La ràdio de Julia Otero.
Encara queda una d'aquestes semifinals que es farà aquí a Girona al final del Tu diràs, i dimarts al versió RAC1 es farà la gran final, i nosaltres, el No ho sé, que som els penúltims a celebrar aquest Dia Mundial de la Ràdio, fem, com dèiem, des de Girona, al Centre Cultural La Mercè, llarg del programa que tindrem com a convidats el Joan i el Josep Roca, del celler de Can Roca. També farem una taula especial de Crònica Negra amb el panelista Carles Monguilot, la periodista de successos Anna Ponsí, el forense Narcís Verdalet, i a la part final del programa, que ens visita el comunicador Andreu Janola i també el grup Ginasta. I un cop acabem, doncs deixarem pas al Tu diràs amb l'Aleix Pariser, que posarà punt final a la festa de la ràdio. I anem acabant ara amb els esports. Joan Camí, bona nit.
Bona nit.
El Barça, que haurà de pagar gairebé 23 milions d'euros per no declarar els pagaments als agents dels futbolistes entre els anys 2012 i 2015.
L'Audiència Nacional considera que el club va fer tot un seguit de maniobres econòmiques per pagar menys impostos. Quin primer se'n va donar va ser Hisenda, que va imposar diverses sancions al Barça, i ara la justícia ha avalat el seu criteri. El Barça recorrerà davant el Tribunal Suprem la multa de 23 milions d'euros que li ha imposat l'Audiència Nacional per no declarar els pagaments als agents dels futbolistes entre els anys 2012 i 2015. El club blaugrana creu que la decisió no els obliga a fer cap pagament i creuen que hi ha un greuge respecte a altres clubs que els han permès no fer aquests pagaments.
I d'altra banda, atenció, perquè d'aquí a menys de 24 hores Madrid i Girona s'enfrontaran al Bernabéu amb el lideratge de la Lliga en joc.
Tots dos equips tindran baixes importants, però també han pogut recuperar efectius. Artem Dovi, que és la principal novetat del Girona per enfrontar-se al Madrid al Santiago Bernabéu. L'ucraïnès no ha completat cap entrenament, tampoc el d'avui, però molt probablement serà titular. Blin i Àngel, sancionats, no podran jugar al partit. Mitchell no podrà dirigir des de la banqueta, però ha viatjat i seguirà el partit des de la graderia del Santiago Bernabéu. El tècnic del Girona lamenta no estar a la banqueta, però accepta la sanció.
Vull estar en el camp, però... però accepto la sanció perquè vaig protestar, i és veritat que penso que la targeta vermella és massa sanció per mi, però ja està, accepto la sanció.
I pel que fa al Madrid, Carlo Ancelotti també ha rebut bones notícies. Rüdiger i Vinícius estaran disponibles, els dos s'han exercitat avui amb el grup, però qui es perdrà el partit serà el capità Nacho Fernández, un altre cop absent per una sobrecàrrega muscular.
I per acabar, el Barça de bàsquet rep aquest vespre l'Alba de Berlín en partit d'Eurolliga.
Amb l'objectiu de retallar distàncies amb el Madrid, i és que l'equip blanc va caure ahir a Milà i acumula la quarta derrota de la temporada a Europa, de manera que el Barça té l'opció d'apropar-se una mica més i consolidar la segona plaça a l'Eurolliga. Avui, des de 8:45, davant un Alba de Berlín, que és una de les ventafocs de la competició, és penúltim, però que una de les seves 5 victòries és contra el Barça. Ara mateix el primer quart, Barça 7, Alba de Berlín 8. Podeu seguir el partit en directe a RAC+1.
Gràcies, Joan. Bona nit.
Bona nit.
I abans d'acabar els esports, encara no, un moment, perquè tenim aquí l'Aleix Pariser, aquí al Centre Cultural La Mercè de Girona. Un aplaudiment per l'Aleix. També sentirem el públic que ens acompanya avui.
Bona nit, Girona, bona nit. Gràcies per venir.
A veure, això normalment ho fem a les 10 de la nit, que sí. Ens expliques què fareu al Tudiràs, però donades les circumstàncies li hem dit a l'Aleix. Aleix, vine aquí i explica'ns què teniu preparat avui pel Tudiràs.
I així puc anar a sopar una estona abans de fer el programa,
això
que també ens anirà bé a tots. Doncs mira, ha caigut en el millor moment, perquè demà hi ha un partit, ho sabeu que demà hi ha un partit aquí al públic? Sí,
ho tenen cosa, present, crec.
Un Madrid-Girona, no? Primer contra segon de la Lliga, Déu-n'hi-do. Doncs avui farem una tertúlia molt especial, vindrà el Joan Maria Pou, que per cert, ja que celebrem el Dia Mundial de la Ràdio, Joan Maria Pou ha presentat el Nou Sé i el Tu Diràs, per tant, lliga perfecta aquí a Girona, no?, que fem aquests dos programes. Vindrà el Xavi Puig, que és gironí, director del Superesports, vindrà el Joan Lluís Garcia, cap d'Esports de RAC1 també, i de Girona hem convidat el Josep Maria Fonalleres, gran gironí, periodista, i l'exfutbolista, l'excapità Eloi Amagat, que també formaran part de la tertúlia. Hem de trucar a Quique Càrcel, director esportiu del Girona, en directe, per saber com estan, si estan nerviosos. Parlarem una estoneta del Barça, que també és notícia, com ara sentíem el Joan Camí, i després, ja que és el Dia Mundial de la Ràdio i som en aquest lloc meravellós, el Centre Cultural La Mercè de Girona, hem trobat 3 narradors històrics del Girona, dels anys 70, 80 i 90, que narraven narraven a través de la ràdio partits del Girona. Com s'ho feien? Després ens ho explicaran. I el concurs del segle.
Moltes coses, Aleix. Això, però a partir de 10:45, primer el Nou Sé. Gràcies, Aleix, fins d'aquí a una estona.
Fins ara.
Nosaltres farem una pausa i de seguida comencem la tertúlia d'avui del Nou Sé.
Mercè, sóc en Dani, que he acabat l'escola de cuina i començo a treballar. Estic supercontent. Vull domiciliar la nòmina. Serà el meu primer sou i ho vull fer bé.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Ja coneixes el restaurant L'Assaig 1901? L'Assaig és un restaurant liderat per un equip jove on es dona prioritat màxima al producte combinat amb tècniques més elaborades i modernes. Situat dins de l'Hotel Nord 1901, és un espai amb jardí únic al barri vell de Girona.
Deixa't sorprendre pels sabors, aromes i textures de la nostra cuina d'autor. Restaurant L'Assaig 1901. Tradició, passió i producte.
Al Gosbi, el nostre propòsit és tornar tot allò que els animals ens donen.
Aliments naturals per a una vida sana i feliç.
Més de 20 anys treballant per donar-los el millor.
I amb ingredients de qualitat superior per a un major benestar.
Gosbi, orgullós patrocinador del Girona Futbol Club.
Més informació a gosbi.com.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Del 15 al 18 de febrer, descobreix joves talents de la clàssica i el jazz al Festival Emergents de l'Auditori.
4 dies i 14 concerts en què hi cabran una marató de cambra gratuïta, compositores oblidades, propostes intimistes i obres de nova creació.
Entrades a auditori.cat.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar Profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a Profe.com.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Baltasar Neumann i Thomas Hengelbrock arriben a Barcelona.
El 13 i 14 de febrer presenten dos cims del romanticisme al Palau de la Música Catalana. Un rèquiem alemany de Brahms i la sinfonia L'Obgesang de Mendelssohn.
Dos dies consecutius per gaudir de la millor música en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
RAC1 us està oferint No ho sé, amb Anna Ballonesta des del Centre Cultural La Mercè de Girona en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio, amb el suport de CaixaBank i la Diputació de Girona i la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset, Restaurant L'Assaig 1901 i Gosby.
20 minuts i arribarem a les 9 de la nit.
A RAC1 No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Amb una tertúlia que avui serà express, perquè, com heu sentit, tenim molta teca, però, en fi, primer saludem els tertulians. Oriol Rivet, periodista i filòleg, què tal, com estàs?
Molt bé.
Gràcies per venir.
Gràcies
a la Sílvia Cànovas, periodista i consultora en comunicació. Què tal, Sílvia?
Molt bé.
Ells són els habituals del divendres, però avui també ens acompanyen la Mariona Ferrer, periodista del diari Ara. Com estàs, Mariona?
Hola, gràcies.
Hi ha temps ara que no ens trobàvem.
Gràcies.
I l'Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals, que normalment la tenim els dilluns, però avui li hem demanat que vingui, ara esbrinarem una miqueta per què.
I molt
què
contenta.
Tal, Isabel, com
molt
estàs?
Molt contenta d'estar aquí.
A veure, si sou aquí és perquè o bé sou de Girona o bé teniu alguna relació amb aquesta ciutat. Mariona, tu ets d'aquí, vas viure uns anys a Madrid, vas viure fora, però vas decidir tornar aquí a la teva ciutat. Què té Girona?
Fa 2 anys, sí, vam tornar a les arrels després de gairebé 17 anys fora, que és
17?
Ràpid. Sí, la meitat de la vida fora i l'altra meitat creixent aquí. I bé, era tornar una miqueta a reconciliar-se amb les arrels i sobretot a fer créixer la Mainada, perquè és una ciutat increïble per a Mainada, a diferència de les grans ciutats, i vivint on estava a Madrid era bastant més dur. Però bueno, reconciliar-me...
Contenta amb la decisió, per tant, d'haver tornat a Girona.
Sí, sí, sí.
També tenim la Isabel, que tu podríem dir que has viscut una mica a cavall entre Barcelona i Girona, però és que a més tens una història que lliga d'alguna manera la guerra, el Girona de futbol i una farmàcia pel que
sí.
A veure, Isabel, explica'ns.
És veritat, jo sóc nascuda a Barcelona, la meva mare era gironina i el meu pare a Barcelona. La meva mare era filla de Lluís Ribas Crehuet. Lluís Ribas Crehuet era farmacèutic i abans de la Guerra Civil va ser el soci número 1 del Girona i president del Girona. Quan va estallar la Guerra Civil se'n va haver d'anar, se'n va anar 8 anys exiliat a França, i quan va tornar al cap de 8 anys se li van quedar el passaport i li varen prohibir que fes que ostentés cap altre càrrec com a president. Ell havia sigut president del casino, president de Girona, i a partir de llavors va ser vicepresident també alguns anys, i ja una història familiar molt maca. Jo després es van morir els meus pares quan jo era molt petita i tots 4 germans van venir a viure a Girona a casa dels avis, a casa de l'avi Lluís i a casa de l'àvia Margarita, que van afillar amb 70 i pico d'anys, doncs 4 preadolescents i adolescents, i per tant la meva vinculació, després vaig créixer a Girona, vaig estar-hi estudiant, vaig tornar a la facultat a Barcelona, però em vaig casar i els meus fills van néixer a Girona, i ara fa 10 anys o així que estic molt a Barcelona per temes de feina, però Girona és una part imprescindible de la meva vida.
Per tant, tens una mica el cor dividit, eh?
Sí, tinc el cor, intento que no es divideixi i intento compensar-ho, no?
Intenta repartir-ho.
Exacte, uns dies a Barcelona i uns dies aquí a Girona.
I Sílvia, Oriol, vosaltres no sou d'aquí, potser no teniu aquests lligams tan estrets, però, a veure, Oriol, què et lliga amb Girona?
El meu avi era de Llofriu. Era veí...
Espera't, que ara anirem estirant d'arrels, eh?
Era veí del senyor Josep Pla.
Home.
I era del Mas Estela i el... Josep Pla va ser del Mas Pla, per tant alguna cosa de gironina tinc, i després vaig treballar molts anys al diari El Punt. Jo vaig començar treballant de periodisme en el diari El Punt, i per tant doncs hi tinc un vincle molt fort de tots aquests anys d'aprenentatge amb gent com l'Emili Gispert, amb Vallclara, amb Joan Ventura, i amb Poiano, molta gent doncs, amb la qual vaig començar en aquest ofici i em van ensenyar molt i per tant tinc un vincle sentimental amb la ciutat.
Mm-hmm. Ara que, perdona, ara que diu això l'Oriol, del Punt, el Punt realment va, jo també vaig estar-hi col·laborant com a articulista, va ser un motor de, d'obrir-se al món important en aquells anys a Girona, no? Perquè primer només hi havia el Diari de Girona, el que era abans Los Sitios, i el Punt va ser com un oxigen, no?
Després... I després va fer l'expansió per territoris, exacte, com el Maresme, el Vallès, etc. Sí, sí.
Sílvia, tu vens del Penedès, però també hi ha alguna cosa que et lliga amb aquesta ciutat, no?
Jo tinc, ara tinc la família de la meva amiga que va morir, la Natàlia Molero, justament que col·laborava i escrivia amb el Punt, directora de la Casa de Cultura de Girona, delegada del Govern de la Generalitat, érem molt amigues, ara aquest juliol farà 8 anys, crec que hi ha família aquí, per tant, saludo a la família que està per aquí, i la veritat és que amb la meva família, amb el meu marit i el meu fill, intentem venir bastant a Girona i passar temps amb la família de Natàlia, que per cert aprofito a dir que en breu, en poquetes setmanes o mesos, com a primavera crec, finalment se li farà el gran reconeixement de posar-li Natàlia Molero a una plaça de la zona de la Devesa o ell.
Doncs des d'aquí ho celebrem. Mira, els aplaudiments del públic que ens acompanyen avui en aquest centre cultural la Mercè. Ara que ja us tenim a tots una mica situats, si us sembla, farem una mica de repàs d'alguns temes d'actualitat d'aquestes últimes hores. Començàvem explicant amb aquestes protestes que avui han concretat els pagesos, que faran la setmana que ve per bloquejar aquests punts estratègics del país. Ahir es van reunir amb representants del Parlament, van treure uns primers acords, però ara sembla, i ja de fet ja ho havien anunciat, que s'intensificaran doncs, aquestes protestes amb bloquejar a la Jonquera, a Mercabarna, al port de Tarragona. Per tant, això sí que pot afectar també la cadena logística. No sé si creieu que això pot marcar realment un punt d'inflexió en aquestes protestes que hem anat veient durant aquests últims dies, que a vegades fins que no notem que ens falta algun producte a les estanteries dels supermercats, no tothom acaba de ser conscient de les reivindicacions que estan fent aquests dies els pagesos, Mariona.
Jo crec que una de les reivindicacions que feia sobretot els pagesos és d'on provenen els productes i posaven el focus en Mercabarna. Nosaltres quan anem a fer la cistella de la compra moltes vegades no som conscients del greuge que pot haver-hi segons la procedència i què suposa, i si aquesta primera tracturada i el camí fins, no, la marxa fins a Barcelona va ser molt, jo crec que aplaudida per bona part de la ciutadania, no? I en veure que potser la nostra trinxera, la nostra forma el cistell és el nostre espai on donar resposta a aquesta manifestació, i potser cap de setmana, no? El primer que anem a comprar és ara, amb el següent pas que proposen de mobilitzacions tant a la frontera com sobretot. Jo crec que Mercabarna és molt important, perquè al final tot el producte que prové de països de fora de la Unió Europea, i el focus on es posava, per exemple, aquests dies al Marroc, en què suposa una gran diferència sobre el producte que tenim aquí, es pot veure i es pot traduir, i al final és, si veus que no està arribant molt del producte al teu lloc que compres habitualment, és perquè prové d'aquests països, no? I és la gran diferència per al productor final, no? Perquè hi ha tants intermediaris que moltes vegades una mateixa mongeta, per traduir-ho d'aquesta manera, no? Una mongeta aquí podem tenir a 8-10 euros al quilo si és de producte de quilòmetre zero, i en canvi una mongeta del Marroc es pot baixar 2 euros, però en quines condicions es fa, quins productes fitosanitaris s'hi tiren, i d'aquesta manera jo crec que és posar el focus en el lloc on després puja més pels intermediaris.
Oriol.
Sí, a veure, està clar que s'ha de posar el focus en aquesta competència de tercers països, però tampoc podem caure en un proteccionisme alimentari, en un proteccionisme comercial. Seria també una cosa una mica difícil d'aplicar i, d'altra banda, també una mica absurda, perquè al final aquests països que dius també necessiten exportar els seus productes per viure, no?
En quines condicions s'exporten?
Bueno, jo penso que també la pagesia té molts reptes per endavant i se la pot ajudar en aquest procés d'arribar al consumidor final, de superar segons quins intermediaris que deies tu i diferenciar-se moltes vegades més amb la qualitat que no pas amb una qüestió de preu. Jo crec que ja hi és en aquest camí, però és que és perquè que s'ha de seguir avançant, i en la qüestió de la cadena alimentària i dels marges, que jo crec que ja hi ha una llei que s'ha d'anar desenvolupant, aplicant, i després m'ha semblat molt cridari d'aquests dies que la, una de les grans reivindicacions és el tema de la, dels tràmits i de la burocràcia, no? Sembla que s'hauria de ser una cosa que sí que està al nostre abast molt clarament i que no depèn de Brussel·les ni de polítiques comercials més estatals, sinó que és una cosa que des de l'administració es pot facilitar i que, en fi, s'hi ha de posar fil a l'agulla ràpid.
Sílvia.
Torna a ser, però, una, torna a ser una solució que, com ens, ens estem acostumant ja, torna a ser una solució buscada quan el problema ja és indiscutible amb 2.000 tractors a la porta d'un Palau de la Generalitat o a la porta d'un Palau del Parlament de Catalunya. Està molt bé mobilitzar-nos. Jo crec que la pagesia, segons la meva opinió, ja no pot tirar enrere. No, no, ara és el problema de la burocràcia. La solució ha sigut una finestra única, em sembla una solució, després de les mobilitzacions d'aquest col·lectiu aquests dies, i que avui ara, aquestes hores, estan col·lapsant els accessos a Andorra i els accessos a la Cerdanya. Jo espero que aquestes mobilitzacions la gent no les interpreti ara com estan molestant, que és com acaben totes les mobilitzacions quan ja no ens interessa, quan ja no ens fa gaire gràcia el tractor, llavors ens queixem del tractor. Problema de burocràcia, jo crec que està mal resolt, costos de producció, i a mi m'agradaria també centrar una mica la pilota, perquè sempre estem la solució fàcil sempre és mirar cap a fora. Jo vinc d'un territori que és el Penedès, on el producte típic és el vi, cava, i allà hi ha un producte a quilòmetre zero que es diu raïm. El raïm que cullen, com el venen i el que i els guanys que s'endú a l'empresa posterior, aquí no té res a veure ni a Espanya ni a Europa. Per tant, molts deures a fer. És un col·lectiu, el col·lectiu del pagès i del ramader, és un col·lectiu que jo crec que sense ell no som país. Fer-nos trampes al solitari, buscar la solució sempre fora, és un recurs fàcil, i jo crec que l'administració municipal, la local, la catalana, després ja pujarem a l'espanyola i després anirem a Europa, però com no fem els deures, aquest col·lectiu se'n pot acabar desapareixent.
Isabel.
Bé, jo crec que hi ha una qüestió que hem parlat de les solucions pràctiques en aquest problema, no? Un tema de burocràcia que el govern autonòmic s'ha compromès a fer. Després hi ha el diàleg amb el que pot tenir a la resta de l'estat espanyol, o el diàleg que es podria tenir amb Europa amb el sentit de les competències que s'estan demanant en tot el mapa europeu de la pagesia i de la ramaderia, i que en canvi no se li demana en altres països. Però jo crec que tu parlaves de si realment quan comencem a trobar que ens manca el producte, és quan aquestes reivindicacions tindran un ús o una resposta social més empàtica, o al revés, o al revés. Recordem també, quan vam tenir la pandèmia, recordem que els supermercats varen quedar-se els primers dies sense material, i llavors ens vam sentir tots molt responsables del que volia dir tenir o no tenir les coses. I amb el tema de la pagesia, jo crec que aquesta és la qüestió, no? En el moment que ens deixem de tenir aquell producte que nosaltres necessitem, és quan ens plantegem realment quines són les necessitats d'aquest col·lectiu, i si aquestes necessitats nosaltres hi tenim alguna cabuda i els hi podem donar alguna resposta. I després, quan parlàvem de la Mariona, parlava de que la qüestió de proximitat no es notarà tant en els mercats perquè seguirà arribant, i que segurament aquests costos són costos més cars, i aquest és un problema. És a dir, perquè la realitat és que la gent, quan ha d'omplir la seva cistella, l'omple amb les coses, la gran majoria, amb les coses més barates. I què vol dir? Que quan tu te'n vas a una gran superfície i el tomàquet o la llimona o el que sigui és més barat que el que tu aconsegueixes en el colmado del costat perquè li subministra, això no podem obviar que és una necessitat imperiosa donar-li sortida i donar-li solució. Jo entenc que anar a un supermercat o anar al mercat, la diferència del que tu acabes pagant, potser comprant el mateix, són 35 euros. Això és moltíssim.
Jo en discrepo,
Pues això és
amb la inflació, moltíssim. Amb la inflació que està havent-hi en tot el que són productes de frescos, tu vas a comprar el cistella de la verdura o de la fruita a una gran superfície i els preus són gairebé els mateixos d'una cistella ecològica.
Mariona, no. Jo, de veritat, i mira que m'agradaria que fos així,
perquè jo porto comprovant, almenys d'ençà que estic aquí a Girona, perquè abans compràvem al mercat a Madrid, i Madrid és infinitament més barat que Girona. Vull dir, sí que tenim una gran diferència de preus, però aquí, si te'n vas al mercat de la Devesa a comprar...
Sí?
Ja... o te'n vas a comprar a una gran superfície, és molt més barat en el mercat de la Devesa de Girona avui en dia que anar a una gran superfície. Depèn de la parada. Després pots anar al mercat del Lleó, perquè com avui estem localistes i estem de Girona,
i és molt car.
Perquè és que hi ha hagut una inflació tal en el producte fresc, perquè els intermediaris tenen tant de marge que no hi ha una gran diferència.
La diferència està
tant de bo,
però no, no cap a passar. Perdona, Mariona, la diferència està en les 50 cèntims de la llimona. Comprar-te les llimones al mercat...
Clar, depèn de la parada on vagis,
és igual, o comprar-les al mercat, ja que a Mercadona, que segurament tindran molts hàndicaps, o comprar-la al Capravo, o comprar-la al Sumar, etc, etc. La diferència, per exemple, anar a casa en Vallè o anar a Mercadona, ahir en parlàvem...
Home, clar, depèn de qui vagis.
Però el que et vull dir és que, al final, els costos, o sigui, sense frivolitzar la necessitat que té la pagesia de trobar solucions en el seu problema, perquè realment té un problema greu i també hi ha un problema d'edat, és a dir, els pagesos tenen ara entre 50 i 60 anys i hi ha prou relleu, perquè perquè el panorama futur de sobreviure és un panorama molt poc alentador, però el que és veritat és que la gent quan va a comprar busca per què existeixen les marques blanques, per què tenen sortida les marques blanques, per què són més barates. Són més barates, la gent ho qüestiona menys i el que necessita és comprar, poder alimentar els seus fills, i si la poma doncs els hi costa 15 cèntims menys, 15 cèntims...
Jo demano fer l'exercici d'anar a plaça i comparar el preu de la poma amb el d'una gran superfície. Passa que la persona que va normalment a una gran superfície no va a plaça, perquè li surt més a comptar al supermercat.
En tot cas,
però avui en dia és un exercici necessari de fer.
D'aquest debat, si ens centrem de nou en aquestes protestes que dèiem, tu abans deies, Mariona, segurament un dels punts on hi haurà més problemes és a Mercabarna, perquè és on arriben la majoria de...
No, i que és una realitat, Mercabarna, perquè molta gent que fa cistella ecològica, per exemple, ells tenen els seus productes, però com que vivim en un món global, volem el nostre alvocat, volem algun producte que potser no està a la cistella, per tant, encara que sigui ecològic, molt del pes ve de Mercabarna igualment i ve de tercers països, i no en som conscients que molta pagesia ha d'engruixir el que ells aconsegueixen fer perquè no aconsegueixen arribar a les demandes o les necessitats que ens hem muntat a través de Mercabarna. Mercabarna, clar, és com la gran cistella, que jo crec que és important posar-hi el foco per entendre la sobirania alimentària d'on ve, i és que el més de la meitat, o gairebé el 70%, tot ve de Mercabarna, de productes frescos.
Precisament per parlar d'aquesta qüestió tenim en línia el Joan Llong, que és membre de l'Associació d'Empresaris de Mercabarna i que n'havia estat també el seu president. Senyor Llong, bona nit.
Bona nit, tingueu.
Li volia preguntar, això que parlàvem ara, què pot passar a efectes pràctics quan dimarts els pagesos bloquegin Mercabarna? No sé si pot ser que ens arribem a trobar en aquest extrem que trobem algunes lleixes de supermercats i de botigues buides.
Home, si només és el dimarts, no passarà res. Ara, si és el dimarts, dimecres, dijous i divendres, sí que passarà. Vull dir que això no depèn de nosaltres, depèn de si l'autopista, la P7, funciona directe, doncs no hi haurà problema. Però si la tallen, doncs hi tindrem un problema, i un problema que es pot allargar. Si no, doncs no passarà res.
Per un dia a partir de quants dies diria vostè
bé,
que sí que hi podria haver problemes?
Es tindria que notar els problemes a partir del quart dia. Mm-hmm. A partir del quart dia.
Per tant, si s'allarga fins a finals de setmana, fins dijous, divendres, podria ser
el dissabte,
que el cap de setmana...
Dissabte i divendres, doncs, moltes coses faltarien.
Pel que fa als productes, vostè creu que n'hi pot haver alguns que estiguin més afectats que uns altres per aquest bloqueig?
No, en general, tots. Perquè avui en dia...
Tant productes frescos com d'altres, eh?
Tots, sí, home, perquè avui en dia els estocatges són zero. No es guarda el producte per tant, vull dir, a la que es talli el subministrament, doncs quedarem a zero. Aquest és el tema.
Ens pot explicar una mica com és el funcionament de Mercabarna, és a dir, les hores més intenses, qui ve de fora de Catalunya...
Miri, abans volia parlar d'un tema de proximitat, perquè aquí tothom parla de proximitat i ningú sap el que és ni proximitat, això ja li garanteixo jo. Miri, a França i a Itàlia, proximitat és tot el país,
sí.
Tot el país. A Itàlia, tot el país. Vull dir, Milà, proximitat és el que s'està produint a Sicília. Vull dir, que és la data punta. A Espanya, com aquí hi ha totes les autonomies, cadascú fa el que vol, Catalunya, proximitat és tot Catalunya. Però no és així. Vull dir, jo crec que la proximitat tindrem que ser enraonable. És a dir, el que es cull avui, que l'endemà es pugui vendre. Això tindria que ser la proximitat. Però com estem manats per una colla de gent que no en sap massa, pues, la gent va com va. Però vull dir, proximitat tindria que ser un producte que es cull avui i l'endemà s'està menjant o s'està venent.
Clar, per mi, aquest producte pot venir de molt lluny, encara que s'hagi cuit el dia anterior, pot venir amb avió.
Miri, pot... No, això, amb avió no parlem, estem parlant de país, estem parlant d'Espanya. Pot vindre de Múrcia, i de Múrcia aquí, en 7 hores, tenim el producte aquí.
Mm-hmm. Vostè entén però les reivindicacions que estan fent els pagesos aquests dies?
Home, i tant que les entenc. Nosaltres a casa nostra som pagesos. Nosaltres portem 40 hectàrees aquí al Baix Llobregat. Nosaltres portem 170 hectàrees a la província d'Almeria. I tant que ho reconec, i conec el que passa. I tant, amb la pròpia carn, li dic.
I vostè creu que és sostenible tots els productes que arriben de fora a uns preus moltes vegades més baixos amb aquestes reivindicacions que estan fent els pagesos i amb els productes de proximitat?
Miri, per anar bé, tothom té que anar amb les mateixes condicions. I el que no pot ser és que vingui producte d'arreu i no es facin els anàlisis pertinents. Això no pot ser. Tothom té que anar amb les mateixes regles de joc. I s'ha acabat. El que passa que la Unió Europea què ha fet? Ha sigut laxa amb Turquia, laxa amb Egipte, laxa amb Israel, laxa amb el Marroc, laxa amb el Senegal, i què passa? Pues clar, perquè que vagin bé aquesta gent. Llavors entren una sèrie de productes que els surten molt més econòmics que nosaltres. Però això és un problema de l'econòmica dels que ens manen, que no en tenen ni punyetera idea. Aquest és el tema.
Tornant a les protestes que ara dèiem de la setmana que ve, no sé si...